Normalitat en el primer dia per tramitar la regularització extraordinària de migrants de manera presencial. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Primer dia del tràmit presencial amb acusacions mútues del PSOE i de PP de voler boicotejar la regularització i de fer-ne un ús partidista. La presidenta del govern, Marga Proen, critica que el procés suposa una sobrecàrrega als serveis socials municipals i critica l'estat de manca d'informació.
Delegació de govern se n'ha rentat ses mans, el govern d'Espanya també, en dotar de recursos extraordinaris i que suposaran el servei social dels ajuntaments ja molt sobrecarregats de feina, una sobrecàrrega extraordinària.
A les 8 oficines de correus habilitades a les illes i a les seus de la Seguretat Social s'han atès avui prop de 130 cites en tot l'arxipèlag i han quedat també cites lliures. El delegat del govern espanyol a les illes, Alfonso Rodríguez, desmenteix un suposat caos per l'organització d'aquest procés.
Que tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear cuando es todo lo contrario.
Tot d'una, ampliem aquesta informació. Es dilluns 20 d'abril i UGT i Comissions Obreres convoquen per d'aquí a 10 dies una vaga a les benzineres de les Balears per mor del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. L'aturada convocada arreu de l'Estat està prevista pel 30 d'abril. Si no hi ha acord, seguirà el 3 de maig. Entre les millores reclamen un increment salarial a la qual la patronal es nega argumentant que no és viable pels sobrecostos que implica la guerra a l'Orient Mitjà. Ho explica el delegat de Comissions Obreres a Balears, Miquel Amengual.
I s'havia arribat a un IPC real més de 0,5. I arrel de la guerra han retirat la proposta que el Cap Plus, diguéssim, sofrirà una pujada i que, a més, l'IPC estaria topat en el 3%.
I l'Ajuntament d'Eivissa ofereix 14 allotjaments d'emergència per a les persones que seran desallotjades a partir de demà del campament de la joveria.
També s'instal·laran carpes amb tècnics de serveis socials prop del recinte firal per oferir una primera atenció als afectats i gestionar possibles prestacions o derivacions a altres recursos. Segons les darreres estimacions del consistori, a l'assentament hi viuen unes 130 persones.
Detinguda una dona migrant per dur la seva neboda d'Espanya sense el permís dels pares.
La dona va arribar a Eivissa en una embarcació irregular dia 1 de desembre i va fer passar la seva neboda com si fos la filla. La dona, que va ser arrestada a Palma, està acusada d'un delicte de detenció il·legal.
Sant Lluís sol·licita la col·laboració dels veïns per identificar els autors d'abocaments incontrolats.
Una problemàtica que es fa especialment visible a les urbanitzacions. Cada inici de temporada, el consistori fa una crida ciutadana per posar fi a l'abandonament de mobles i residus a la via pública. En pocs dies s'han detectat multitud de restes en els mateixos punts, un fet que comporta sancions econòmiques.
I durant l'informatiu vos explicaran també que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, apunta al PP de Mariano Rajoy en el judici del cas Kitchen i l'acusa de presumptament haver destruït àudios contra ell i també sobre la comptabilitat extracomptable del partit. I en els esports, el Reial Mallorca rebrà demà el València a Sant Moix. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. Els vermells s'afrontaran demà el primer dels dos partits que jugaran aquesta setmana. Tot dos contra rivals directes en la lluita per la salvació, en la que, sens dubte, una setmana decisiva. Com deien, demà contra el València i dissabte contra l'Alavés a Vitòria. Per demà, de Michelis té la baixa dels lesionats Lubumbo, Raillo, Mateus Josef, Beristron i Jan Sales, però recupera Martin Valiant després de complir sanció. En bàsquet, l'Azul Marino renovarà el seu entrenador, Alberto Antuña, això després de l'ascens a la Lliga Endesa, i en futbol sala l'Illes Balears Palma Futsal ja es troba a Terres Gallegues per jugar demà contra el Noia, el partit corresponent a la jornada 29 de Lliga.
Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. I pel que fa al temps, poc canvis. Pedro Roger, bon vespre.
Bon vespre, així és. Avui ha estat un dia de molta calma i en vista demà no notarem gaires canvis. Avui ha estat un dia de sol, ben fluix i manca calma. Ara bé, què passarà demà? El sol tornarà a ser el protagonista en qualque pinzellada de núvols prims, això sí. El vent bufarà de llevant i ho farà fluix. Això permetrà que tinguem una mà molt tranquil·la també. Ara bé, a partir del migdia, en la formació de l'embat, sí que podrem veure un poc més d'onatge. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que tampoc tindrà grans variacions respecte d'avui, tant de nit com també de dia. La màxima de demà girarà aproximadament entre els 22 i els 28 graus.
Gràcies, Pedro. I en Cultura parlaran del curs que 4.200 alumnes han participat en els concerts didàctics Viu la Cultura, que conclouen el mes que ve després de la celebració a Menorca, Eivissa i Formentera. Vos ho explicarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesà, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Normalitat en el primer dia per tramitar la regularització extraordinària de migrants de manera presencial a les 8 oficines de correus habilitades a les illes i a les seus de la Seguretat Social. Avui s'han reservat prop de 130 cites en tot l'arxipèlag. De fet, n'han quedat algunes de lliures. Una situació que contrasta amb les cues que la setmana passada es van enregistrar a les oficines d'atenció ciutadana municipal. Segons la delegació del govern central a les illes, el nombre de possibles beneficiaris a l'arxipèlag és de prop d'11.000, mentre el govern l'eleva a 30.000.
El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, desmenteix així un suposat caos per l'organització d'aquest procés i acusa directament el Partit Popular de voler boicotejar l'oportunitat que, diu, ara tenen milers de persones per regularitzar la seva situació administrativa. Rodríguez s'ha mostrat molt crític amb el PP, el que ha acusat d'instrumentalitzar les institucions per bloquejar un procés al que milers de migrants, diu, s'acullen amb il·lusió i esperança. Critica que els seus consistoris s'hagin negat a reorganitzar els seus serveis per fer front a la demanda, com si se'n fan altres moments quan la situació ho requereix.
Tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear, cuando es todo lo contrario. Todos, menos el Partido Popular y Vox, están hablando de que es un proceso necesario para las personas migrantes porque otorga derecho y necesario y conveniente también para la sociedad balear porque nos permite seguir creciendo.
La presidenta del govern, Marga Proa, ens ha tornat a denunciar caos, improvisació i enganys contra el govern espanyol. Critica que no s'hagin previst recursos suficients per evitar que tot el pes caigui sobre els ajuntaments, primera administració, on s'ha d'atendre els milers de ciutadans.
Delegació de govern se n'ha rentat ses mans, el govern d'Espanya també, en dotar de recursos extraordinaris, un procés que és extraordinari i que suposarà en el servei social dels ajuntaments, ja molt sobrecarregats de feina, una sobrecàrrega extraordinària.
El secretari general de la delegació de govern, Rubén Castro, ha explicat que tot i que els ajuntaments del PP critiquin ara la desinformació al voltant de la regularització, cap s'ha posat en contacte amb ells per plantejar els dubtes.
En la mateixa línia s'ha manifestat la ministra de Migracions i Seguretat Social, Elma Saiz, qui en una entrevista a Televisió Espanyola ha denunciat obstacles dels ajuntaments en el procés.
Está solo, está dando la espalda a miles de ciudadanos, pero también a la Iglesia Católica, a los sectores empresariales, a las más de 900 entidades que están detrás de esa ILP que hace dos años el Partido Popular sí dio luz verde en el Congreso de los Diputados, está solo y este procedimiento va a seguir adelante a pesar de ese boicot que intenta el Partido Popular.
Socialistes i el PP s'acusen mútuament de voler boicotejar la regularització i de fer-ne un ús partidista. Els populars diuen que l'Estat no va informar els ajuntaments per preparar el procés amb la intenció de provocar una mala imatge dels consistoris majoritàriament governats pel PP. El PSIP, en canvi, els acusa de no preparar els recursos necessaris de manera intencionada en l'objectiu, Marta Puyalto, que el procés no anés bé.
Iago Negruela del PSIP acusa els populars d'estar més pendents de boicotejar la regularització que de preparar-la. Per contra, Marga Durán del PP assegura que els ajuntaments han patit col·lapses per la falta de previsió del govern espanyol en un procés que, diu, s'ha fet malament i amb presses.
Yo creo que están pendientes más de boicotear públicamente y de salir públicamente que de trabajar. A lo mejor si gastasen el mismo tiempo en prepararse fotos por la tarde ellos solitos, ahí juntos en una foto, trabajar más con sus equipos técnicos y funcionariales para que todo funcionase, a lo mejor nos iría mejor. ¿Acaso en Inca puede decir alguien que tenía toda la información? ¿O trabajaron?
Tot és intencionat. No se fan les coses perquè sí. Se volia cercar aquesta foto. Se volia cercar dir que hi havia boicot. No hi ha boicot. I el col·lapse ha estat provocat. Provocat d'una mesura mal feta.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha carregat contra el govern espanyol i ha advertit d'un augment de l'arribada de persones de fora. Tot i això, ha atribuït l'origen de l'efecte Crida a mesures impulsades per governs del PP amb tràmits com el de l'arrelament o el reagrupament familiar.
Dos instrumentos que llevan 25 años generando un efecto llamada. Sánchez los ha estirado hasta el límite, pero la arquitectura la empezó el Partido Popular.
Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, considera que el denominat efecte Crida, el qual apunta a la dreta, no el provoca la regularització, sinó empresaris que exploten persones migrants per mantenir, diu, mà d'obra barata.
Que el que els convé a aquests empresaris és seguir-los tenint sense drets i amagats a magatzems dormint un damunt l'altre. I aposta, fan aquest discurs xenòfobs. No perquè no vulguin immigrants, el que no els avalen és en drets.
En aquest context, el Parlament debat aquest dimarts una iniciativa del Partit Socialista a favor de la regularització extraordinària.
A les oficines, com deia, en situació tranquil·la, avui rebaixen algunes, només han atès una o dues cites. Tot i això, al matí a les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma, com Pere Grau, i a l'Escorxador, s'han format cues més llargues.
Algunes de les persones que esperaven han explicat a IB3 Ràdio que havien arribat a les 4 del matí i al migdia encara esperaven per ser ateses.
Nosotros estamos desde las 4 de la mañana acá.
Ya hoy, ya desde toda la... O sea, ya pensar en que si había gente, pues que no lo sabíamos, que se vinieron a quedar toda la noche, o sea, que se quedaron toda la noche hasta el amanecer para poder coger un ficho, ahora mismo acá.
Entran con 6 personas y duran demasiado tiempo. O sea, no agilizan el proceso, no hacen que la gente entre con más movimiento, ¿sí?
7 y 11 minutos.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Convocada una vaga a les benzineres de les Balears per UGT i Comissions Obreres després del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu dels treballadors de les estacions de servei.
L'aturada convocada arreu de l'Estat està prevista pel 30 d'abril i en cas de no haver-hi acord seguirà el 3 de maig enmig del pont del treballador, per la qual cosa s'incrementen molts desplaçaments. Segons Miquel Amengual, delegat de Comissions Obreres a Balears, ha explicat com la patronal s'excusa en el context de guerra a l'Orient Mitjà per frenar les millores dels empleats a les estacions de servei.
I s'havia arribat a un IPC real més 0,5. I arrel de la guerra han retirat la proposta que Cap Plus, diguéssim, sofrirà una pujada i que, a més, l'IPC estaria topat en el 3%. Què vol dir? Que ara, per exemple, l'actual, que està un 3,4%, ja sortirien perdent d'entrada. Algo totalment inassumible per Comissions Obreres.
Roberto Serrano, responsable de negociació d'UGT FICA a Balears, ha incidit en els salaris de 1.300 euros dels treballadors, que considera insuficient i com cada vegada són més les tasques que han de realitzar les benzineres.
En el cas de les estacions de servicio, ya sus funciones no solo es echar carburante a los vehículos, ¿vale? Es también el servir de las tiendas que tienen dentro de las gasolineras, el ocuparse también del tema de las estaciones de lavado, ¿vale? Hay muchas incluso que tienen ya lavanderías, ¿vale? Entonces, claro, estamos incrementando los servicios de este tipo de personas trabajadoras con los mismos salarios.
A les Illes hi ha més de 800 treballadors afectats per aquest bloqueig en el nou conveni col·lectiu.
I UGT, Comissions Obreres i l'Estei exigeixen a la patronal de l'escola de 0-3 que s'assegui a negociar de manera immediata un conveni autonòmic per revertir la precarietat que pateixen les 1.200 treballadores que hi ha a les Illes. Després de la plantada de la patronal del mes de desembre, els sindicats han convocat concentracions pel pròxim 3 dilluns i no descarten convocar una vaga si les reivindicacions no són ateses.
Els sindicats denuncien que la gran majoria de treballadores del sector 0-3 anys es regeixen pel Conveni Estatal d'Educació Infantil, que fixa un salari d'uns 20.000 euros anuals bruts. Consideren que es tracta d'un salari insuficient i reclamen que tota la plantilla pugui acollir-se en aquest salari. En aquest moment, els sindicats lamenten que tan sols o perceben unes poques treballadores de les Illes. Són Pepa Ramis, de Comissions, i Azar Tontona, d'UGT.
Un dels punts bàsics de negociació ha de ser el reconeixement d'aquest complement autonòmic i que s'apliqui a totes les treballadores a nivell autonòmic. Jornades maratonianes de 39 hores a dins una etapa educativa no s'han vist mai.
Quan hi ha voluntat de negociació, quan hi ha voluntat d'arribar a acords, està demostrat que s'arriben a bons acords, no?
El president de la patronal, CCIP, Ventura Blanca, ha assegurat que està disposat a seure's a negociar amb els sindicats sempre que a la mesa es convoquin a totes les parts, entre elles Escola Catòlica i també altres sindicats com USO i CESIE.
Si el que ells volen i diuen ara que el que volen fer és parlar de tots els 03, a part de CCIP i a part de CEPIME, hi ha altres patronals que també han d'estar convocades. I nosaltres, evidentment, si tothom està convocat, hi participarem per poder xerrar i saber què és el que vol.
La primera mobilització serà el pròxim 27 d'abril a les 6 davant la seu del CCI. Pel 4 de maig serà a la mateixa hora, però davant la seu de PIMEM. La darrera concentració tindrà lloc el dilluns 11 de maig a la plaça d'Espanya a partir de les 6 del capvespre.
A més de reclamar que la patronal s'assegui a negociar els sindicats UGT, Comissions i l'Estell, també demanen a la Conselleria d'Educació que s'impliqui i no doni l'esquena a les mestres i les educadores. El titular Antoni Vera diu que el seu departament està disposat a facilitar la trobada entre sindicats i patronal.
L'administració autonòmica pot ajudar a seure-los a la taula, etc., però nosaltres no tenim la competència per arribar a un acord de conveni. En aquest sentit, sempre estem oberts a xerrar amb les forces sindicals i amb la patronal i intentar que ells arribin a una entesa i comencin a seure-se i a xerrar.
I demà es tanca el termini perquè les famílies puguin sol·licitar una plaça d'educació infantil de primer cicle de 0 a 3 anys.
La Conselleria d'Educació i Universitats preveu autoritzar prop de 1.200 places noves, la qual cosa permetrà oferir un total de prop de 15.300 places gratuïtes a tot el primer cicle d'educació infantil a les Illes.
I encara en la plana laboral, el sindicat demanen a les patronals que esclareixin la seva proposta de pujada salarial en el nou conveni col·lectiu del comerç que afecta 70.000 treballadors a la comunitat. Segons fonts de les negociacions, la trobada ha estat molt tècnica i s'han deixat pel pròxim dia 6 de maig els punts més discrepants.
La proposta de les patronals de pujada dels sous podria oscil·lar entre el 8,5% i el 9% en els propers 3 anys, molt per sota del que demanen el sindicat. Carmen Carbona ha comentat que, a part dels salaris, entre les diferents exigències que reclamen estan l'assumpció de les 35 hores setmanals, un plus de permanència pels treballadors o l'extensió també de la garantia dels fixes discontinus de 6 a 9 mesos.
En temes salarials queremos recuperar el complement de l'antigüedad que quedó congelado en el 94, queremos un plus de insularidad que no estaba contemplado, un descuento por compras, una mejora en los domingos efectivos en el plus de compensación.
Aquest conveni és el segon més important a les Balears després del d'hostaleria.
I en aquest context econòmic i laboral, l'habitatge continua sent gairebé una missió impossible. L'Ajuntament d'Eivissa ofereix 14 allotjaments d'emergència per les persones que a partir de demà seran desallotjades del campament de la joveria. El procés es posarà en marxa a les 10 del matí i en el compte enrere moltes de les persones que hi viuen, Alberto Ferrer, cerquen altres espais on poder romandre, ja que molts d'ells no poden accedir a un pis de lloguer.
Ibrahim, nom fictici, té una habitació a l'hotel on treballa, però està molt preocupat pel seu germà, que fa 2 mesos que va arribar a Eivissa i demà haurà de deixar el campament de sa joveria. És epilèptic i encara que ha tocat moltes portes, l'Ibrahim no ha trobat ningú que l'ajudi.
Tiene que estar en condiciones mejores que estar aquí y no sé qué van a hacer, porque he ido al ayuntamiento de aquí, he ido al conseller también, he ido al SAM, he ido a la Cruz Roja, ¿y qué van a hacer ellos ahora? Si mañana los sacan de aquí, ¿dónde van a estar? He buscado por Idealista, he buscado por todo para buscar una vivienda y eso. Es que el problema también es en cuanto te escuchan que eres árabe, es cuando te escuchan que eres árabe, es nada.
Mohamed, que tampoc nom així, molts dels que viuen al campament no esperaran el dispositiu judicial i ja avui recullen les seves coses per marxar a un altre punt on acampar. La majoria són sahrauis i molts treballen en la construcció i l'hoteleria.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Lo hemos pasado a preguntar por a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada. Vamos a la calle, vamos a vivir en la calle. Esa es la única manera que tenemos.
L'Ajuntament d'Eivissa ha informat que el desallotjament començarà a les 10 del matí. Des dels serveis socials es farà allí mateix una primera atenció. Ja s'està treballant en 10 casos de persones que viuen a Sa Joveria i per demà es disposarà també d'un allotjament d'emergència per 7 unitats familiars i unes altres 7 places per adults sense càrregues. Sobre el terreny es mobilitzaran una desena d'agents de la policia local amb el reforç de la Policia Nacional. En aquest assentament hi viuen unes 130 persones, segons les darreres estimacions que té l'Ajuntament.
I avui el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, s'ha mostrat absolutament convençut que el decret que prorroga el lloguer es tirarà endavant al Congrés el pròxim dia 28 d'abril. Ha considerat que és un clam social de la majoria de la població i ha advertit del cost polític que tindrà per als partits que hi votin en contra. Per això el ministre ha demanat a PP, Junts i Vox que reconsiderin el seu posicionament.
S'ha de recordar que el decret de pròrroga dels lloguers va entrar en vigor el 22 de març passat i ara ha de ser convalidat el ple de la Cambra Baixa. Quan falta una setmana per a la votació, el ministre de Drets Socials ha previst que la iniciativa tirarà endavant, ja que és un clam social, ha dit, de la majoria de la població. La mesura permet als arrendataris sol·licitar al propietari allargar fins a 2 anys el lloguer només per als contractes que finalitzin abans del 31 de desembre de 2027. Bustinduy ha insistit que el decret beneficiaria tothom i ha advertit del cost polític que, segons ells, tindrà per a qualsevol partit que hi voti en contra.
Vamos a negociar por tierra, mar y aire hasta el último segundo para que salga adelante. Estoy convencido de que quien vote en contra de este decreto ley no va a poderlo justificar y va a pagar un altísimo coste político y electoral por ello.
El ministre ha fet referència a una enquesta encarregada per Sumar, segons la qual 3 de cada 4 espanyols dona suport a la mesura.
I en aquest context, el govern i l'Ajuntament de Santa Margalida han lliurat avui les claus de 10 habitatges públics de l'IBAVI. Es tracta de pisos d'una habitació pels quals els adjudicataris, tots residents en el municipi, pagaran una mitjana de 460 euros de lloguer. Aquesta promoció és la quarta de protecció oficial que es fa en aquest municipi de Mallorca, l'Aura Marcos.
L'edifici, situat al carrer de Pere Estelric Fuster, té una planta baixa i 2 plantes més i consta de 10 habitatges d'un dormitori d'entre 48 i 56 metres quadrats de superfície útil, amb zones comunes i instal·lacions. Entre els adjudicataris hi ha persones menors de 35 anys i majors de 65 que pagaran una renda mensual d'entre 215 i 622 euros, en cap cas més del 30% dels seus ingressos. Un dels requisits principals per accedir-hi ha estat una residència mínima de 18 anys a Santa Margalida. Escolta'm dos d'aquests llogaters.
Se han encarecido mucho los precios y aunque yo tengo una renta antigua que a comparación es baja a lo que pago aquí, a como los metros que tengo es baja, pero está muy bien, pero yo sé que me tengo que ir porque la propietaria, claro, estará diciendo, oye, no es lógico que esté unos precios tan elevados de 1.300 si tú pagas una renta antigua. Un dia d'això te tengo que decir adiós.
Molt contents i que tu dius, no puc independitzar. Això és el més important, perquè a Mallorca és molt difícil independitzar-se una persona. Sapeu de qualitat que tenim.
Són dos casos que posen d'exemple la necessitat d'habitatge públic a Santa Margalida, on la població s'ha incrementat un 75% en 25 anys. El conseller d'Habitatge és José Luis Mateo.
Ja sabem que el problema de la vivienda nos atañe a todos y que afecta a todos y precisamente pues buscamos esto también, ¿no? Desde los ayuntamientos y desde el IBAVI perfilar y buscar bien las necesidades de cada uno de los municipios, pues buscando precisamente eso, ¿no? El poner por fin hilo a la aguja.
Aquesta promoció, la quarta de protecció oficial al municipi, ha costat 1,9 milions d'euros i ha estat finançada a través dels fons Next Generation i de l'aportació del Consell. Actualment, el govern tramita noves promocions per construir més de 1.200 habitatges públics en el conjunt de les Balears.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Atención, amantes del mar, llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos!
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran. Dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
El Consell d'Eivissa obre el centre de crisi 24 hores per a dones víctimes d'agressions sexuals. Ofereixen un telèfon gratuït, és el 900 009 888 per donar-los atenció immediata. El govern pagarà 400.000 euros anuals per sufragar el salari de les 5 treballadores. Helena Gregori.
Les dones víctimes d'agressions sexuals d'Eivissa i Formentera ja poden telefonar gratuïtament al 900-009-888. Reben una primera assistència immediata a les 24 hores. El centre, que va obrir dia 1 d'abril, ja té 12 telefonades. Marga Proens és presidenta del govern.
Hem obert centres de crisi com aquest a Mallorca, a Menorca, i faltava aquest d'Eivissa. Vull recordar que la llei estatal i que la norma estatal el que ens obliga és només a tenir un centre de crisi per província, però ha estat una aposta d'aquest govern fer cas a la realitat plurinsular i que les dones de cada illa poguessin tenir aquest centre com un servei de proximitat.
Les 5 treballadores de l'Espai Sabina reben derivacions de l'Oficina de la Dona, que en 2025 va atendre 50 casos d'agressions sexuals. A Eivissa, a la plantilla, hi ha psicòlogues, integradores i una jurista. S'ofereix a les dones assessorament sobre els procediments a seguir per interposar una denúncia, com accedir als professionals que les ajudin a la recuperació. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social d'Eivissa.
En el 2019 només comptava, a part dels auxiliars dels pisos, amb dos tècnics. Actualment són 13 tècnics que hi ha a Oficina de la Dona, que es queden reforcen avui en tot el personal de l'Espai Sabina. Per tant, ni una passa enrere avui.
El servei destinat a dones majors de 16 anys el gestionarà l'entitat Intres per un import de més de 569.000 euros anuals.
El PSOE ha denunciat que el nou centre incompleix la llei i lamenta la incompetència, diu, del Consell de Vicent Marí per perdre un milió d'euros en ajudes per la seva posada en marxa. Així ho ha explicat Aida Alcaraz, portaveu del grup al Consell.
Vuelta a mostrar su desinterés con la apertura de un centro que no cumple las exigencias legales de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la cual en su artículo 35 establece que la asistencia debe ser telefónica y presencial 24 horas, 7 días a la semana, cosa que no sucede con este centro, que está abierto de 8 a 8 de la tarde los días laborables y que el resto del tiempo contará con una asistencia telefónica.
3 minuts per arribar a les 7 i mitja. Detinguda una dona migrant per dur la seva neboda a Espanya sense el permís dels pares. La dona va arribar a Eivissa en una embarcació irregular dia 1 de desembre i va fer passar la seva neboda com si fos la seva filla.
La dona, que va ser detinguda a Palma, acusada d'un delicte de detenció il·legal, una ONG i personal de serveis socials van dubtar sobre la maternitat de la detinguda, qui finalment va reconèixer que la menor d'edat era la seva neboda i no la seva filla. Va explicar que ho va fer perquè la menor tingués un futur millor a Europa, però ara s'enfrontarà a un judici.
I la Guàrdia Civil cerca l'autor d'un robatori violent divendres vespre a Campos. El delinqüent va apallissar a mig del carrer un ancià de 93 anys per robar-li doblers i el telèfon mòbil. El municipi està consternat.
La víctima, un home de 93 anys, caminava pel carrer de les 9 i quart del vespre quan el delinqüent el va assaltar. Xisca Porquer és la batllessa de Campos.
Aquest jove se li va acostar i li va dir «Deme 10 euros o dame 10 euros». I ell duia una bossa penjada pel coll que sempre du com una rinyonera i va dir «No». I li va començar a estirar la bossa i aquest home la va aferrar molt fort. He dit que no, i que sí, que no, i el va tirar en terra, el va arrossegar per terra, li va començar a pegar coses pel costat.
La víctima va patir cops per tot el cos i ara es recupera de les lesions a casa seva. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i s'han analitzat càmeres de vigilància de la zona per localitzar el delinqüent.
I als tribunals, l'exconseller delegat de Joaneda, Juan Alguer Suari, ha estat absolt d'estafar 2 milions d'euros al grup sanitari. La Fiscalia ha retirat les acusacions contra ell i ha renunciat a la pràctica de proves. El processat s'enfrontava a 4 anys de presó per cobrar servei mèdic al grup Joaneda, que suposadament mai no va prestar entre els anys 2004 i 2017.
A l'inici del judici aquest dilluns a l'Audiència Provincial, el Ministeri Fiscal ha anunciat la seva decisió de retirar els càrrecs contra Alguer Usani. El fiscal argumenta que a final d'any l'acusació particular i la defensa de l'encausat varen reconèixer en un document que les factures sí que es corresponien amb els treballs fets.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, normalitat en el primer dia per tramitar la regularització extraordinària de migrants de manera presencial.
Primer dia del tràmit presencial amb acusacions mútues del PSOE i del PP de voler boicotejar la regularització i fer-ne un ús partidista. La presidenta del govern, Marga Proens, critica que el procés suposa una sobrecàrrega als serveis socials municipals.
Delegació de govern se n'ha rentat les mans, el govern d'Espanya també, en dotar de recursos extraordinaris i que suposaran el servei social dels ajuntaments, ja molt sobrecarregats de feina, una sobrecàrrega extraordinària.
A les 8 oficines de correus habilitades a les Illes i a les seus de la Seguretat Social, sates avui prop de 130 cites en tota l'arxipèlag que han quedat cites lliures. Al delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, desmenteix un suposat caos per l'organització d'aquest procés.
Que tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear cuando es todo lo contrario.
Les benzineres de les Balears faran vaga dia 30 d'abril per mort del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu.
L'aturada convocada arreu de l'Estat per UGT i Comissions Obreres seguirà el 3 de maig si no hi ha acord. Entre les millores reclamen un increment salarial al qual la patronal es nega argumentant que no és viable pels sobrecostos que implica la guerra a l'Orient Mitjà. Ho explica el delegat de Comissions Obreres a Balears, Miquel Amengual.
I s'havia arribat a un IPC real més del 0,5. I arrel de la guerra han retirat la proposta que el CAP Plus, diguéssim, sofrirà una pujada i que, a més, l'IPC estaria topat en el 3%.
I demà es tanca el termini perquè les famílies puguin sol·licitar una plaça d'educació infantil de primer cicle de 0 a 3 anys.
La Conselleria d'Educació i Universitats preveu autoritzar prop de 1.200 places noves, la qual cosa permetrà oferir un total de prop de 15.300 places gratuïtes a tot el primer cicle d'educació infantil a les Illes.
I també a partir de demà comença el procés de desallotjament de les persones que viuen al campament de la Joveria. L'Ajuntament d'Eivissa ofereix 14 allotjaments d'emergència.
També instal·laran carpes amb tècnics de serveis socials prop del recinte firal per oferir una primera atenció als afectats i gestionar així possibles prestacions o derivacions a altres recursos. Molts dels que hi viuen no esperaran el dispositiu policial i avui ja recullen les pertinències per partir a un altre lloc on acampar. La majoria són saragüís i molts treballen en la construcció i l'hoteleria.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Le hemos pasado a preguntar por a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada. Vamos a la calle, vamos a vivir en la calle. Esa es la única manera que tenemos.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant de futbol, concretament del Reial Mallorca, que rebrà demà el València Sant Moix.
Els vermells s'afrontaran demà el primer dels dos partits que jugaran aquesta setmana. Tots dos contra rivals directes en la lluita per la salvació, en la que, sens dubte, una setmana decisiva. Com dèiem, demà contra el València i dissabte contra l'Alavés a Vitòria. Martín de Michelis reconeix la importància d'aquestes dues jornades. Sentint l'entrenador.
El València lo tenemos uno por encima. Antes que comience esta jornada, el Alavés está uno por debajo. Entonces, sí, creo que es una semana bisagra, dos partidos que podemos comprar felicidad, paz, cercanía a un objetivo, o seguir ajustando tuercas y saber que no va a ser fácil hasta el final, pero sí entiendo que es importante.
El Mallorca cercarà demà contra el València la que seria la tercera victòria consecutiva després de guanyar el Real Madrid i el Rayo Vallecano i mantenir-se així fora de la zona de descens. L'equip mallorquinista és ara 15, la classificació amb 34 punts i el conjunt Che és 14 amb un punt més, però no arriba en bona dinàmica. El València Somos porta 3 derrotes en les 4 darreres jornades.
Hay que tener cuidado con a veces con las estadísticas o con los números, pero entiendo que es un equipo que juega bien, que tiene jugadores del medio para adelante donde te pueden dañar, así que sostengo lo que dije recién, hay que saber defenderse en todo momento, incluso cuando atacas, porque tienen jugadores que te hacen transiciones muy, muy rápidas, que después también desde abajo inician muy bien.
De Michelis té la baixa dels lesionats Lubumbo, Raillo, Mateo Josef, Berikström i Jan Sales, però recupera Martin Valiant després de complir partit de sanció. I per la seva banda, el València ja és a Palma, sense Copete, Unai Núñez i Comer, però sí amb Hugo Duro. Sentim l'entrenador del València, Carlos Corberán.
Mallorca no solo es Muriqui, creo que Muriqui es un delantero importante, es un delantero referencia, sus números avalan sus capacidades, lo que puede hacer, vive muy cómodo y con capacidad dañina cuando está cerca del área. Nos ocupa colectivamente manejar bien el partido en ataque, que el equipo para mí entienda dónde están las ventajas, manejar bien el partido en defensa, que seamos capaces de jugar aquello que nosotros también queremos, siendo conscientes que habrá momentos que el Mallorca impondrá también su esencia y darle respuesta a todas esas situaciones.
L'àrbitre de demà serà César Sotogrado, amb qui el Mallorca mai no ha perdut com a local. I avui hem conegut dos nous horaris, el de la jornada 35, quan el Mallorca rebrà el Villarreal, serà el diumenge 10 de maig a les 2 del migdia Son Moix, i el de la jornada 36, quan els vermells visitaran el Getafe, serà el dimecres 13 de maig a les 9:30 del vespre. I recordem que el Mallorca-València de demà el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, serà des de les 5 del cap vespre amb tota la prèvia. Més futbol. La primera federació, l'UD Eivissa, viu moments crítics després de la derrota d'ahir a Can Mises contra el COE, el Sevilla Atlético. De fet, l'entrenador Miguel Álvarez hauria presentat la dimissió, però el club no l'ha acceptada. Segons fonts del club, Álvarez continuarà com a tècnic fins al final de temporada. L'UD no s'ha entrenat avui, ho farà demà, en principi, amb Álvarez dirigint la sessió. L'Eivissa està ara a 4 punts per sobre del descens i a 10 del play-off, quan queden 15 punts per disputar-se. I a la segona federació, l'Andratx s'acomiada de la categoria i confirma el seu descens a tercera divisió després d'empatar a 0 contra l'Alcoià. El Poblense i l'Atlètic Balears han assegurat disputar el play-off descens, això després de les seves respectives victòries. D'una banda, els d'Òscar Troia varen remuntar a Terrassa, imposant-se finalment per 2-3, i l'Atlètic Balears va guanyar per 0-1 al Porreres. I qui s'ha ficat en problemes és la Societat Esportiva Eivissa, que va perdre a Lleida 2-0 i cau a posicions de descens a falta de dues jornades. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja es troba a Terres Gallegues per jugar demà contra el Noia, partit corresponent a la jornada 29. El partit es va avançar perquè coincideix amb el cap de setmana de la Final Four de la Champions. El tècnic Antonio Vadillo recupera Piqueras i Deibau després de complir sanció. Sentim el jugador del Palma, Ernesto.
Es un partido muy complicado, ¿no? Estamos luchando ahí para quedar en los playoffs y nosotros vamos ahí a jugar fuera de casa. Y como todos los partidos es muy difícil y vamos ahí para ganar, ¿no?
El Noia Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a IB3 Ràdio a les 9 del vespre. En bàsquet, Alberto Antuña serà l'entrenador de l'Azul Marino la temporada que ve en l'estrena de l'equip mallorquí a la Lliga Femenina. És un premi a la gran temporada. Antuña, tal i com confirma IB3, seguirà al capdavant de l'equip com a entrenador a la màxima categoria del bàsquet espanyol femení. Sentim Alberto Antuña en declaracions avui al programa Esports 3.
No, confirmar no se puede, pero porque no estaba en el contrato. No estaba en el contrato simplemente porque, bueno, porque Yo soy una persona bastante del año al año y no me gusta tampoco tener un compromiso con el club que si no es necesario. Entonces, obviamente llevábamos ya semanas hablando si todo acababa yendo bien, pero el objetivo era primero lograr lo importante, que era ascender. Y ahora seguro que lo que decíamos, nos vamos a reunir hoy, mañana, i seguro que va a ir todo bien, seguro que va a ir todo bien.
A la primera FEB, nova derrota del Fibuí Mallorca Son Moix per 77-80 contra el Cartagena. El Palmer Bàsquet torna a ocupar plaça de descens, però millor van les coses a l'Estia Menorca, que malgrat perdre contra el Palència, encara es troba en posició de play-off de descens. Dimecres hi haurà jornada intersetmanal amb aquests partits a les 8 del vespre, Fibuí i Puscu a les 8 i mitja, Oviedo Palmer, i quan falti un quart per a les 9, Leima Corunya, Estia Menorca. I en tenis, Jaume Munà ja té rival per al seu debut al Màster 1000 de Madrid. Serà Alexander Svechenko, número 82 del món i a qui el mallorquí ha guanyat en el seu únic enfrontament al circuit. Mentrestant, el francès Arthur Fils s'ha proclamat aquest cap de setmana campió del Godó davant el rus André Rublev. Amb tenis, posàvem punt i final a la informació esportiva.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Menorca adverteix que l'elevant nombre de cancel·lacions en la ruta de servei públic a Mallorca suposa un incompliment del contracte per part de l'aerolínia. El Ministeri ha detectat que durant algunes èpoques les cancel·lacions s'han situat en el 2,5% dels vols programats, tot superant el límit màxim del 2% establert en les condicions de l'obligació de servei públic a Gel Camarasa.
Unes deficiències del servei que podria donar lloc a sancions contra la companyia Air Nostrum, que cobreix la ruta. Dolfo Vilafranca és el president insular.
És necessari garantir un servei aeri fiable, assequible i de qualitat. Són tres característiques que són essencials per evitar situacions respecte a altres territoris, com per exemple respecten els mallorquins.
ALPE ha donat suport unànime a la proposta per demanar al govern central que prengui mesures urgents davant aquesta situació i garantir que es compleixen les condicions establertes a l'obligació de servei públic. El PSOE, però, ha matisat que l'incompliment no ha de ser puntual, sinó afectar el còmput anual. Susana Mora n'és la portaveu.
No sabem si són efectes meteorològics, sinó que són, hem d'acabar de revisar i, a més, hem de mirar dins el còmput anual si això realment suposa un incompliment contractual. I ara vostès empren aquesta informació parcial per dir, govern d'Espanya, m'ho ha dit que hi ha un 2% d'incompliment i no fa res. No els han dit això. Els han dit, esperin a tenir les dades.
Més per Menorca ha lamentat que no es pugui reclamar una revisió de les tarifes per evitar preus abusius. Una proposta que havia estat rebutjada al juny de l'any passat quan la va defensar Més per Menorca.
I AENA suprimirà el servei d'informació i d'atenció a autoritat de l'aeroport d'Eivissa a partir del mes de juny.
Així ho ha denunciat l'actual responsable del servei, qui alerta que la decisió deixarà milions de passatgers desatesos en plena temporada alta. Actualment, l'aeroport rep més de 9 milions de viatgers anuals. AENA assegura que amb els nous usos digitals i la millora de la informació multicanal no es fa necessària la renovació del servei, una decisió que deixarà al carrer 3 treballadors.
Això quan les Balears han registrat de gener a març l'arribada de més de 940.000 viatgers internacionals per via aèria, la qual cosa representa un increment interanual del 6,7%, segons ha informat Tour Espanya.
I només al març es disparen un 17% el nombre de passatgers que arriben als aeroports de l'arxipèlag, més de 536.000, dels quals mig milió al principal aeroport de les Illes, el de Mallorca.
I Formentera obre el termini per sol·licitar l'entrada de vehicles a l'illa per aquesta temporada. Entre dia 1 de juny i el 30 de setembre el sostre màxim permès serà de més de 10.200 unitats amb una quota específica de 1.700 cotxes i 122 motos per a visitants.
Per fomentar la mobilitat sostenible i com a alternativa a aquesta limitació, el Consell incrementarà el servei de taxi estacional a partir del 15 de maig i reforçarà les freqüències d'autobús cada 30 minuts per connectar els nuclis de població. Les autoritzacions s'adjudiquen per ordre de petició a través de la web formentera.eco.
I els cercles d'economia de Barcelona, Mallorca i Menorca reforcen la seva col·laboració en una trobada conjunta. Ha estat en una reunió al municipi d'Es Castell on han parlat de la necessitat de millorar la productivitat del model turístic sense deixar de banda la resta de sectors productius, també dels límits que cal posar a l'activitat per mantenir i preservar el territori.
A més, creuen que s'ha de millorar el finançament autonòmic i avançar en fórmules de cooperació público-privades per atendre les necessitats d'habitatge actual. També s'ha insistit en el problema que genera la regla de mínims al límit europeu a les ajudes públiques que no compensa els sobrecostos de la insularitat, sent un fre per al desenvolupament de la indústria. Escoltam el president del Cercle d'Economia de Mallorca, José María Vicens, el director general del Cercle d'Economia de Barcelona, Miquel Nadal, i finalment el president del Cercle d'Economia de Menorca, Miguel Ángel Casas Novas.
És necessari diversificar l'economia, fer créixer altres sectors, altres branques d'activitat que no només no han crescut, sinó que han estat asfixiades pel model que tenim ara.
Millors serveis, més valor afegit, poder pagar millors salaris als treballadors que venen per tal que puguin viure dignament, no? Vol dir compensar això amb polítiques de vivenda.
Que hi hagi una major integració público-privada per treure endavant projectes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'empresa HelloHawk, en col·laboració amb el govern, impulsa una eina d'intel·ligència artificial per detectar abocaments il·legals. Aquesta tecnologia permet millorar el control i la vigilància ambiental mitjançant l'anàlisi del territori.
A través de l'encreuament de dades d'autoritzacions d'instal·lacions de gestió de residus, expedients sancionadors i informació geoespacial, l'eina identifica patrons i localitza possibles punts d'abocaments no autoritzats. I ho fa, explica Edu López, fundador i director de l'empresa, passant els sedassos de diferents intel·ligències artificials que donen un resultat extremadament precís.
Cercen el que un inspector veuria una imatge i diria: ei, això sembla un abocament. Pues això ho fa per tot el territori, per tots, en comptes de fer-ho un a un.
L'objectiu, també explica Edu López, és la d'optimitzar la vigilància i els recursos públics.
És que, a més, no només saps on estan, saps quina àrea ocupen i tens una estimació del volum, amb la qual prioritzar les investigacions és completament una altra lliga, és que no té res a veure.
El projecte, que no té cost econòmic per a l'administració, té una durada inicial de 6 mesos amb possibilitat d'ampliació fins a un màxim de 2 anys. Ja hi ha altres comunitats que hi estan interessades, com és, per exemple, la de Madrid.
I precisament Sant Lluís fa una crida ciutadana per posar fi a l'abandonament de mobles i residus a la via pública, un problema que es concentra a les urbanitzacions coincidint a l'inici de la temporada estival, quan molts allotjaments turístics es renoven o canvien mobiliari.
En pocs dies s'ha detectat multitud de restes en els mateixos punts. El consistori recorda que els veïns disposen de la deixalleria i la recollida a domicili. Per tot això sol·licita la col·laboració dels veïns i els convida a identificar els autors dels abocaments incontrolats, una problemàtica que es fa especialment visible a les urbanitzacions cada inici de temporada. Les denúncies es poden efectuar mitjançant una telefonada a la policia local o a l'inspector de Medi Ambient.
I més qüestió, perquè Santa Eulària de Riu i Ferreria ja tenen aprovat el seu pla d'emergències municipal, un instrument fonamental per millorar la resposta en situació d'emergència. A més, 7 poblacions de Menorca també han aprovat el pla d'actuació local contra el risc d'incendi forestal, un fet que converteix l'illa a la segona de les Balears després d'Eivissa, que queda totalment cobert enfront del risc del foc.
El govern ja ha autoritzat 26 plans d'emergències municipals d'incendi i inundacions. Això consolida l'aposta per reforçar la capacitat de prevenció i resposta dels municipis davant situacions de risc. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
Eines vives, que un moment donat faciliten també qualsevol resposta davant una emergència. Això són bones notícies, encaminades totes amb un objectiu comú, que és la protecció de la població.
En aquests moments, 15 municipis de Balears estan en tràmits per aprovar els plans d'actuacions per tal de facilitar l'accés, ja sigui el d'emergència municipal o el d'incendis i inundacions. El govern té una guia per facilitar la redacció d'aquestes actuacions. El director general d'emergències és Pablo Garriz.
Yo creo que el nivel de concienciación es grande, la sensibilidad es grande, pero también hay que dedicarle recursos económicos, hay que dedicarle recursos dentro de los ayuntamientos para poder impulsar esto, y me consta que los ayuntamientos tienen conciencia y están queriendo ponerse al día en estas materias.
El 2023 només 5 municipis tenien el seu pla d'actuació aprovat. Actualment s'ha arribat als 31, que seran 46 quan s'aprovin els que ara mateix es tramiten.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha declarat en el judici del cas Kitchen que va ordenar destruir des de la presó uns àudios en què, segons ell, Mariano Rajoy reconeixia l'existència de la caixa B del partit. Bárcenas ha explicat que va encarregar la destrucció del material a una altra presa qui hauria pagat perquè eliminés les gravacions i documentació que tenia guardada al núvol. També ha assegurat que ell mateix va destruir altres arxius que guardava en un dispositiu.
Segons el seu relat, en un dels àudios apareixeria Rajoy i l'exdirigent popular Javier Arenas rebent informació sobre la comptabilitat irregular del partit, tot i que ha admès que ningú més ha escoltat aquestes gravacions. Bárcenas també ha vinculat la direcció del PP amb l'operació Kitchen i ha afirmat que es va intentar eliminar proves i pressionar-lo perquè no revelés informació sobre la presumpta financiació irregular del partit.
Esa nota en la parte primera guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor que hemos hablado hace un momento lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy.
A preguntes del fiscal, Bárcenas també ha explicat que va contractar el seu exxofer, Sergio Ríos, recomanat per un cap de seguretat del Partit Popular. La figura de l'exconductor és important a la causa perquè la trama parapolicial el va captar com a confident. Bárcenas ha explicat que Ríos no només feia de conductor, sinó que assumia funció d'auxiliar administratiu i que tenia accés permanent als seus mòbils. Per ell, la família demana 33 anys de presó amb l'agreujant d'abús de confiança.
Necesito contratar a un conductor, le pregunto a esta persona que trabajaba en el partido y me lo recomienda, como la opinión que yo tenía de la persona que me lo recomienda y de su familia era una opinión muy buena, un chico estupendo, pues entiendo que la persona que me está recomendando es una persona en condiciones y que reúne las condiciones que yo estoy pidiendo para el trabajo que tiene que desempeñar para mí, ¿no?
Luis Bárcenas i la seva dona exerceixen l'acusació particular contra el presumpte espionatge que hauria posat en marxa l'antiga cúpula d'Interior entre l'any 2013 i 2015 amb l'objectiu de tenir informació de l'extresorer que pogués comprometre el Partit Popular.
En aquest context judicial, amb els judicis del cas Kitchen i del cas Mascaretes al Suprem, el CIS ha publicat avui el darrer baròmetre d'intenció de vot. El Centre d'Investigacions Sociològiques dispara el resultat del PSOE de Pedro Sánchez, pronostica que aconseguirien més d'un 36% del vot si se celebrassin avui eleccions. Són pràcticament 5 punts més que el mes de març, Lluís Hernández.
I fixa una distància del Partit Popular de gairebé 13 punts de diferència. El PP quedaria amb un 23% dels vots. Segons el CIS, Vots continua caient, però es manté com a tercera força amb un 14% dels sufragis. També cauen Sumar i Podem. Pel que fa a la valoració dels líders, Sánchez continua al capdavant amb un 4,81 sobre 5, li segueix Yolanda Díaz amb un 4,25, Feijóo amb un 3,68 i en darrera posició Santiago Abascal amb un 2,75.
7 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Begoña Gómez demana anul·lar l'acte del jutge Peinado per irregularitats i l'acusació popular que lidera Hazte Oír li demana 24 anys de presó.
La dona del president del govern espanyol ha elevat aquest escrit després de la decisió de Peinado d'acabar la instrucció del cas i proposa jutjar-la per 4 delictes al costat de la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
María Corina Machado, la líder opositora veneçolana i el Premi Nobel de la Pau, continuen la seva visita per Espanya, que no inclou trobar-se amb el president espanyol Pedro Sánchez. La Moncloa critica que Corina Machado s'hagi reunit només amb l'extrema dreta.
Corina Machado s'ha reunit amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, però ha rebutjat acudir a la Moncloa per entrevistar-se amb Pedro Sánchez, tot i que el govern central li va oferir aquesta possibilitat. José Manuel Álvarez és el ministre d'Afers Exteriors en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Que ya ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante pues de lo que ella entiendo que se quiere presentar, que es del pueblo venezolano. Por nuestra parte quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel, incluido por supuesto por parte del presidente del gobierno, pero ella ha actuado como líder ideológica.
Corina Machado ha declinat reunir-se amb Pedro Sánchez, però sí que s'ha reunit amb l'expresident del govern socialista, Felipe González.
I Donald Trump creu que és altament improbable una pròrroga de l'alto el foc, tot i que l'arribada avui del seu equip negociador al Pakistan per intentar tancar un acord.
El president dels Estats Units ha confirmat que el seu vicepresident abans estarà present en aquest equip negociador a Islamabad quan es manté la treva de 2 setmanes entre Washington i Teheran.
I més qüestions, perquè tot això, quan Israel i el Líban celebren una segona ronda de converses a Washington el pròxim dijous.
Serà la primera trobada entre tots dos països des de l'entrada en vigor de l'alto el foc de 10 dies.
El president de l'Iran atribueix als Estats Units un comportament no constructiu i contradictori.
En un missatge publicat en xarxes socials, Massoud Pezeshkian ha advertit que el govern estadounidenc vol que el país persa es rendeixi.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
No, ni no, no, ni no. Ni força ni nata, que és un conflicto.
Gràcies.
Bon dia. Moltes gràcies. Nosaltres som les Pitjorines. Som un grup de músiques professionals d'aquí de Mallorca. I ens dedicam a recollir el cançoner popular d'aquí, reinventant-lo.
El que s'ha viscut aquest migdia al Pati de la Misericòrdia de Palma ha estat una història d'amor. L'han protagonitzada les Pitjorines i els més de 600 alumnes que han participat al seu concert, el darrer de Viu la Cultura a Mallorca.
Ni el batà del sol que cae al pati més d'estiu que de primavera ha impedit que els infants seguissin en devoció les explicacions del grup sobre les cançons, els instruments, sobre els orígens de la música que recuperen i reinventen, i de fet aquest era el balanç que en feien uns entusiasmats oients del CEI Miquès Costa i Llobera, un dels 9 centres que han seguit el concert.
A mi m'ha agradat molt com han versionat les cançons típiques de Mallorca i els aguts de les veus i de les segones veus molt bones.
Això m'ha agradat molt perquè és música d'aquí de Mallorca.
A mi m'ha encantat, tenen molt bones veus i també els instruments.
A mi m'ha agradat molt. La canció estava molt guapa.
A mi m'ha agradat molt tot. Les cançons molt divertides, les han versionat molt bé i el grup està molt bé.
Floretes també per part de les artistes acostumades a un altre tipus de públic.
És una manera molt especial de compartir la música que feim i de fer-la arribar a tots aquests nins i joves, perquè de qualque manera és així com volem que se transmeti, no? De generació en generació, i tenir aquesta oportunitat de tenir un espai ple d'ells ha estat preciós.
Avui ha estat a Mallorca, però el mes que ve se celebraran els concerts que tancaran el programa aquest curs a Menorca, Eivissa i Formentera, una iniciativa que valora d'aquesta manera la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera.
el que fèiem és atracar la música en els infants, fer-ho d'una manera lúdica i molt agradable. En aquest cas, són aquestes cloendes presencials que en els concerts didàctics hauran participat d'un total de 4.200 alumnes de les illes.
A banda dels concerts, més de 300 centres educatius de les illes han sol·licitat un miler d'activitats que es duen a terme als centres educatius i dels que han gaudit ja 56.508 alumnes.
La gent que llegeix el llibre, gairebé tothom em diu: oi, a l'acabar tenia ganes d'anar a agafar els meus àlbums de fotos familiars i revisar les fotografies. I al final es tracta d'això, perquè les meves fotografies no deixen de ser les meves, però vull dir que la gent pot no tenir un interès especial. Però què passa? Que a tots els àlbums familiars hi ha més o menys les mateixes fotografies.
En el seu llibre, Sílvia Soler ens ha convidat a fer-nos grans, a compartir taules meravelloses, plenes de flors, a treure suc dels plaers de la vida, i ara hi torna amb Eren tan joves, una repassada a les imatges de tota una vida, a l'àlbum de fotos que no hi veiem en cap moment, però les seves paraules sí que ens les fan ben presents. Imatges que són d'ella, però que podrien ser de qualsevol de nosaltres.
Sí, i és que molt probablement tots tenim una fotografia de quan érem jovenets, adolescents, mirant amb la càmera, com escriu Soler, mirades plenes d'esperança i el convenciment de que tot anirà bé.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 20 d'abril. Normalitat en el primer dia per tramitar la regularització extraordinària de migrant de manera presencial. Primer dia del tràmit presencial amb acusacions mútues del PSOE i PP de voler boicotejar la regularització i fer-ne un ús partidista.
La presidenta del govern, Marga Proens, critica que el procés suposa una sobrecàrrega als serveis socials municipals, mentre el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, desmenteix un posar caos per l'organització d'aquest procés.
Delegació de govern se n'ha rentat les mans, el govern d'Espanya també, en dotar de recursos extraordinaris i que suposaran el servei social dels ajuntaments, ja molt sobrecarregats de feina, una sobrecàrrega extraordinària.
Que tal vez detrás esté esta voluntad de generar esa sensación de caos para generar alarma y para generar esa sensación de que este proceso de regularización es negativo para la sociedad balear, cuando es todo lo contrario.
A les 8 oficines de correus habilitades a les illes i a les seus de la Seguretat Social s'han atès avui prop de 130 cites en tot l'arxipèlag i han quedat cites lliures.
Les benzineres de les Balears faran vaga dia 30 d'abril per mort del bloqueig en les negociacions del nou conveni col·lectiu.
L'aturada convocada arreu de l'Estat per UGT i Comissions Obreres seguirà el 3 de maig si no hi ha l'acord entre les millores. Reclamen un increment salarial al qual la patronal es nega, argumentant que no és viable pels sobrecostos que implica la guerra a l'Orient Mitjà. Ho explica el delegat de Comissions Obreres a Balears, Miquel Amangual.
I s'havia arribat a un IPC real més del 0,5%. I arrel de la guerra han retirat la proposta que el CAP Plus, diguéssim, sofrirà una pujada i que, a més, l'IPC estaria topat en el 3%.
I l'Ajuntament d'Eivissa ofereix 14 allotjaments d'emergència per a les persones que seran desallotjades a partir de demà al campament de la joveria.
També s'instal·laran carpes amb tècnics de serveis socials prop del recinte firal per oferir una primera atenció als afectats i gestionar possibles prestacions o derivacions a altres recursos. Moltes que hi viuen no esperaran el dispositiu policial i avui ja recullen les pertinències per partir a un altre lloc on acampar. La majoria són saragüís i molts treballen en construcció i hotel.
No vamos a esperar mañana porque nos avisaron que tenemos que salir mañana y salimos hoy a buscar un lugar donde podemos estar. Lo hemos pasado a preguntar por a ver si podemos encontrar una habitación o algo así, pero no hemos encontrado nada. Vamos a la calle, vamos a vivir en la calle. Esa es la única manera que tenemos.
El desallotjament començarà demà a les 10 del matí. Segons les darreres estimacions del consistori, a l'assentament hi viuen 130 persones.
I Sant Lluís sol·licita la col·laboració dels veïns per identificar els autors d'abocaments incontrolats.
Una problemàtica que es fa especialment visible a les urbanitzacions. Cada inici de temporada, el consistori fa una crida ciutadana per posar fi a l'abandonament de mobles i residus a la via pública. En pocs dies s'han detectat multitud de restes en els mateixos punts, un fet que comporta sancions econòmiques.
I demà es tanca el termini perquè les famílies puguin sol·licitar una plaça d'educació infantil del primer cicle de 0 a 3 anys.
La Conselleria d'Educació i Universitats preveu autoritzar prop de 1.200 places noves, la qual cosa permetrà oferir un total de prop de 15.300 places gratuïtes a tot el primer cicle d'educació infantil a les Illes.
L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha declarat en el judici del cas Kitchen que va ordenar destruir des de la presó uns àudios en què, segons ell, Mariano Rajoy reconeixia l'existència de la caixa B del partit.
Esa nota, en la parte primera, guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor, que hemos hablado hace un momento, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios